Denominació d'origen. Amb Laia Coll i Guillem Calvet.
Bona nit i benvinguts al Denominació d'origen. Hola a tots, encetem una nova setmana i com cada setmana encetem amb un denominació d'origen. I aquesta setmana doncs, serà un denominació d'origen especial perquè aquest dijous és Sant Jordi. Com sempre, però, saludo primer en Guillem. Hola, Guillem, què tal?
Hola, Laia. Bé, molt content.
Sí? Perquè és Sant Jordi dijous?
Sí, home, sí, és de les setmanes més boniques de l'any.
Oi, tant que sí. Jo, per això, deixa'm dir que crec que el dia de Sant Jordi hauria de ser festa nacional.
I jo penso el contrari. Jo crec que una de les grandeses de Sant Jordi és que és un dia laborable, perquè pensa que si fos festiu molta gent aprofitaria per marxar i no hi hauria tanta gent al carrer. Aquesta, per això, és la meva teoria.
Mira, veus? Doncs jo crec que hauria de ser festa nacional, però també estic d'acord amb el que tu dius. Va, com hem dit, és Sant Jordi dijous i per això avui hem convidat a l'autor d'un llibre, un autor d'aquí Sant Celoni i que ha fet un llibre també de Sant Celoni. Qui és, Guillem?
Doncs mira, com has dit, en plena setmana de Sant Jordi el Denominació volem celebrar-ho com es mereix i ho farem parlant amb una persona que recentment ha publicat el llibre Aquí Ràdio Sant Celoni 1959-1965, una història viscuda. L'autor és en Pere Terrides i ens explicarà com era la ràdio fa més de 50 anys.
Pere Terrides, bona nit.
Hola, bona nit.
Moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí. Ens fa molta il·lusió poder conversar una estona amb tu, que ens expliquis històries de la ràdio Sant Celoni que recullen en el llibre Aquí, Ràdio Sant Celoni, 1959-1965, una història viscuda, un llibre que has editat fa pocs mesos, si no m'equivoco.
Un parell de mesos.
Un parell de mesos. I que has escrit i que bé, expliques les teves vivències de la ràdio de Sant Celoni del 1959 al 1965. Recordes com va ser la primera vegada que vas anar a la ràdio?
Sí, és clar. Bueno, de fet, he de dir que tot era molt en plan, molt aficionat, és dir, que de professionals, res de res. I per nosaltres la ràdio en aquells moments no deixava de ser com una joguina. És a dir, ens va fer molta il·lusió tenir-ho. Érem persones les que hi vàrem anar-hi que ja freqüentàvem temes de parròquia. La majoria eren molt religiosos, que no deixava de ser fruit de l'educació que havíem rebut. Esclar, era una educació molt, molt dirigida, vull dir, sobretot amb l'aspecte religiós i polític. I, per tant, ho vam començar jo personalment amb molta il·lusió, perquè em semblava doncs, que era una manera de compartir vivències amb amics que més o menys tenien, no sé, unes idees bastant comuns. I per altra banda, doncs, era un espai que teníem obert per poder-nos reunir, cosa que no era fàcil en aquell temps.
On estava la primera ràdio, els primers estudis de ràdio?
Doncs s'entrava per la porta principal de l'església, pujàvem en direcció al cor i al campanar, i davant hi ha el cor de l'església, i doncs hi havia un quartet i varen posar l'emissora de ràdio allà. Estava molt ben condicionat, però era petit. I nosaltres el que volíem era fer programes cara al públic, i llavors al cap d'un any de ser allà, doncs varen canviar. L'entrada el van fer pel carrer Campins, a davant del que és avui dia el Mercat Municipal. El primer pis, allà van voltar doncs, un parell de quartets, un per tècnics, l'altre per locutors, un petit escenari, i després una sala on es reunien la quitxalla del poble i els dissabtes de la tarda feien programes cara al públic.
I quin era aquest tipus de programes que fèieu?
Bueno, eren programes una mica improvisats. Era un programa de preguntes i respostes, amb equips de nanos que s'organitzaven entre ells. Hi havia actuacions doncs, dels mateixos nanos que uns els agradava la poesia. Hi va haver un temps quan va venir Mossèn Blai, que va organitzar el que en dèiem el show, que era un jovent al marge de la ràdio, però que s'organitzaven perquè els agradava la cançó, els agradava tocar la guitarra, els agradava la poesia. Col·laboraven també amb nosaltres en els programes aquests del dissabte a la tarda. I quan teníem algun calaret, fins i tot havíem fet venir algun pallasso de Barcelona. Quan hi havia algun calaret era quan s'acostava el Nadal, que sempre hi havia patrocinadors que per vendre joguets doncs, ens subvencionaven una miqueta més del que cobraven cada mes.
Doncs. Era una cosa molt novedosa en aquella època o era una cosa que ja s'acostumava a fer en els altres municipis?
Que jo sàpiga, la major part de municipis que tenia aquest tipus de ràdios era més o menys una cosa similar a la nostra. És a dir, grups de jovent, sortint de l'adolescència, més o menys vinculats a la parròquia, i que d'alguna manera, més bé o més malament, doncs, tiràvem endavant aquella eina que teníem a les mans. o aquella joguina, millor dit. L'eina va venir després.
Una de les coses que comentes que havíeu de fer després del programa, un cop acabau, era posar l'himne nacional espanyol. Com ho vivíeu, això?
Bueno, mira, com tot, vull dir, nosaltres, a creure, allà no es plantejaves mai anar en contra del que et manaven. Ni a casa, ni a l'escola, ni a la parròquia, ni a l'Ajuntament. Vull dir, era totalment dirigit tot. I si es deien que havien de tocar l'himne nacional espanyol, tocar l'himne nacional espanyol, i si s'haguessin dit que havien de tocar un disc de l'Antonio Machín, no ens haurien tocat un disc de l'Antonio Machín.
Clar, eren èpoques diferents. A nosaltres ara, possiblement, si ens diguéssim no, heu d'obrir el programa i acabar-lo amb l'himne nacional d'Espanya, possiblement diríem, doncs no perquè sigui cap himne en concret, sinó perquè és el nostre programa i una mica doncs decidim què hi fem i què hi deixem de fer.
En aquella època ni t'ho plantejaves, això. Vull dir, era una època que només es parlava d'obligacions i de drets no se'n parlava. Nosaltres no se'n parlava mai de drets, vull dir... Tot era, havies de fer les coses per obligació i s'ha acabat la història. Per altra banda, també he de dir, tu s'ha citat el himne nacional espanyol, però tota la programació era en castellà.
Clar, no hi havia cap mena d'opció de fer-la en català.
Cap. Al final, és dir, jo en el llibre ho explico, hi van haver dos moments a l'emissora. Del 59 al 62, que d'alguna manera estava tot molt lligat, molt censurat, amb molta rigidesa, etc. I del 62 al 65, que les coses van canviar. És a dir, el 62 va ser un any que es van produir una sèrie de coses. Va començar el Concili Vaticà II, l'Església va ser més crítica en relació al règim del que havia estat fins aquest moment, l'economia es va obrir al turisme, és a dir, va venir molta gent que ja es banyava en biquini l'any 59, el biquini estava prohibit, el 62 ja començava, i després hi va haver-hi a nivell català doncs, l'aparició dels 16 jutges que van començar a cantar cançons en català. Va aparèixer en Raimon, Joan Manel Serrat, Lluís Llach, en Capri, amb els seus monòlegs en català. És a dir, el català va entrar en el món de les ones també a partir de l'any 62. I l'any 62 es va produir, més a més, una altra cosa que ens va mentalitzar molt. És a dir, hi va haver la gran riuada del Vallès, que va produir moltes morts, i va generar doncs, un moviment de solidaritat a nivell de tot Catalunya. I nosaltres, a Ràdio Sant Celoni, vàrem organitzar una recollida de recursos pels damnificats, i ens vàrem adonar que l'emissora de ràdio, a més de ser una joguina, podia ser una eina, també. I a partir de l'any 62 ho vam considerar ja una mica d'eina de fer coses per la comunitat. I una de les coses que vam començar l'any 62 va ser una recollida de diners per construir un nou pavelló per l'Hospital de Sant Celoni.
És a dir, s'involucraven amb totes les causes, eh?
Ens involucraven amb tot el que realment poguéssim fer.
I per ser l'època vau recollir-ne molts de diners.
2.200.000 pessetes.
No, home, són molts diners.
Jo trobo que són molts ara, ja, a dia d'avui.
Sí.
Sí, sí. Bueno, molts diners van venir de la recollida a domicili. I també hi van haver algunes persones doncs, que eren filles de Sant Celoni o vinculades a Sant Celoni, que van fer també aportacions extraordinàries. És a dir, aquí us cito en el llibre, la família Montcanut va aportar 300.000 pessetes i la família Roca 250.000. Van ser els dos donatius més importants. Però molts dels donatius va ser recollint diners casa per casa, Sant Celoni i comarca.
Home, doncs sí, són moltíssims diners i un exemple que ens pot servir una mica per comparar-ho és ara amb la Marató d'aquí Sant Celoni, quan s'organitzen els actes del 08-470. Aquest any vam estar al voltant dels 23-24.000, que això serien uns 3 milions, 4 milions de pessetes,
sí.
Clar, estem parlant de 50 anys enrere.
No, vull dir, això és una cosa de la qual tots els que hi van col·laborar ens sentim molt orgullosos. Potser ara l'hospital ha quedat petit i és una altra cosa, però durant molts anys ha fet molt de servei a Sant Celoni i al seu entorn. Ara potser hauria de necessitar
un hospital nou. Ara em faltaria un de nou, hi haurien diners. Mira, potser sí, podem però... organitzar aquí la ràdio. Podem organitzar alguna
cosa. A veure si us animeu.
Pot començar per aquí, sí. Una de les altres coses que expliques en el llibre és la descripció dels personatges que hi havia al voltant de la ràdio, ja siguin a dins o corrent...
Sí,
per fora,
sí, sí.
No? Quins són els principals
bueno,
clar,
jo en el llibre doncs, explico moltes anècdotes també, perquè jo el que pretenc, i ho dic a més que el llibre sigui una mica xafarder, en el sentit de dir, vull dir, coses que varen passar. Vull dir, aquí en el llibre doncs, surt aquests personatges que he citat abans, doncs, el senyor rector, que és l'amo, en Ramon Arenas, que era el director, Abel Roig, que era el vigilant, en Rafael García, que era en penalti, el jefe de tots els esports, però surten anècdotes relacionades amb el jefe d'estació, amb el carter de Sant Celoni, amb l'alcalde, amb el president de l'Ateneu, doncs surten personatges d'aquest tipus. Fins i tot surt la senyora que netejava l'església, que va ser protagonista d'una anècdota digna d'un film d'en Berlanga, i personatges doncs, del dia a dia, del que trobes pel carrer. Una senyora que va anar, no sé si Fàtima Lourdes va venir, va marxar amb càncer, va arribar curada, li van fer una entrevista, no va ser reconegut mai el miracle, però Sant Celoni era coneguda com la Roseta del Miracle. Li van fer una entrevista per ràdio, també. És a dir, qualsevol petita anècdota que es produís en el poble, nosaltres intentàvem recollir-ho.
És a dir, com ara, seguint l'actualitat, no? Qualsevol història curiosa...
Exacte, doncs... sí, sí.
Molt bé, explica'ns, perquè ho ha explicat a micròfon tancat, com funcionava la ràdio als anys 60. Com era? Hi havia la cadena COPE i la cadena SER.
Sí. Bé, nosaltres érem de la cadena COPE, però he de dir que teníem llibertat absoluta. És a dir, de la COPE... Durant els 6 anys que va funcionar l'emissora, jo no vaig veure a ningú fora de Sant Celoni que vingués a visitar doncs, l'emissora de ràdio. Per altra banda, no teníem cap mena d'imposició ni per part ni del bisbat ni del seminari. És a dir, nosaltres érem lliures de fer absolutament els programes que volíem. El que manava era el senyor rector, però el senyor rector que hi havia a Sant Celoni era un home molt liberal. Jo me'l carrego una miqueta, però un to una mica simpàtic, perquè era un personatge increïble. Era un homenot. En Josep Lal el definiria com un homenot. Un home que anava amb una moto, fumava toscanos, jugava a futbol, bueno, vull dir, era...
Toscanos?
Toscanos era un... Saps què és un caliquenyo?
Sí.
Bueno, és un toscano, un caliquenyo multiplicat per 4, no?
Déu-n'hi-do.
I la veritat és que fora de 4 indicacions que ens donava sobre temes que a ell li interessava des del punt de vista parroquial, ens donava llibertat absoluta per fer el que nosaltres volíem. A veure, ell sabia que nosaltres, per l'educació que havíem rebut, no traspassaríem tampoc determinades barreres. I sempre que alguna vegada ens l'havíem traspassat, ens feia costat d'una manera absoluta. És a dir, si hi havia mai algun problema polític, la veritat és que llavors ell s'encarregava de parlar amb el director, de parlar amb el vigilant, i entre tots s'arreglava tot.
Perquè hi havien... Parlàveu de política, també?
Bé, vull dir, jo podria explicar una anècdota molt curiosa que es va produir. Vull dir, per exemple, bé, no sé si vosaltres sabeu que Sant Celoni va haver, l'any 60, es va matar en Quico Sabater pel carrer.
Sí, home, i tant.
Llavors nosaltres vàrem rebre ordres que del tema Quico Sabater no, per la ràdio no en parléssim. És a dir, com si allò que va passar ahir a Sant Celoni... i avui féssim doncs, el noticiari de 7 dies a Sant Celoni, no va passar res de la mort d'en Sabater. Prohibit.
Com probablement era la cosa més destacada que havia passat als últims...
Era la més destacada en els últims... Després de la guerra, la més destacada.
Però probable, aquí a Sant Celoni, probablement. Sí.
El cas és que prohibit absolutament. Llavors, durant un any no en van parlar absolutament gens. I al cap d'un any, aquí fèiem un programa que es deia Banda Sonora, que era un programa de cine. Feien divulgacions sobre el cine i tot plegat. I aquell dia es veu que els que feien el programa no tenien cap notícia i se'ls va acordir, se'ls va inventar, dir que es havien assabentat que a Sant Celoni es faria una pel·lícula sobre en Quico Sabater, que l'acció transcorreria a Santa Fe del Montseny i fins i tot varen donar el nom de l'artista que l'interpretaria, que era en Raf Balone, era un artista de moda d'aquella època, italià. Bueno, això ho varen emetre, devien ser la 1 o 2:15. Doncs a les 4 de la tarda... vàrem rebre una trucada del Govern Civil de Barcelona dient que a les 9 del matí del dilluns el senyor rector de Sant Celoni i el director de l'emissora fessin el favor d'anar al Govern Civil a dir d'on havien tret la notícia, per què l'havien donada, i així anaven les coses.
Déu-n'hi-do. I van anar a la reunió i què?
I van anar-hi, no ens varen dir com havia anat, varen venir motxos, varen dir que anéssim en compte i no va passar res. Però avui dia hi havia una vigilància forta, política, fins i tot en petites institucions com podia ser la Ràdio Sant Celoni, vull dir, i funcionava així.
Però malgrat les restriccions de l'època, la mateixa església parroquial tenia la ràdio també com un lloc d'esbarjo juvenil, entenem.
Sí, vull dir, bueno, això es va produir un fet... jo crec que Sant Celoni en aquella època va tenir una sort molt gran, és que hi van haver capellans molt liberals i de molta categoria, és a dir, sobretot els vicaris. Hi va haver mossèn... Primer va venir mossèn Miquel Bada, que és el que surt quan van inaugurar l'emissora, va venir mossèn Joan Méndez i mossèn Blai Blanquer. I així com... Bueno, mossèn Miquel Bada va ser-hi un parell de mesos. Mossèn Joan Méndez va intervenir molt directament, però era una persona molt col·laboradora que ens deixava fer i vigilava també molt de que, des del punt de vista religiós, no cometéssim cap error. Es va morir aquí a Sant Celoni l'any 62 i va venir mossèn Blai Blanquer, que va ser el que va fer la presentació, el dia de la presentació. I aquest va ser un home completament diferent, així com jo ho defineixo en el llibre. Mossèn Joan Méndez era un home que vigilava que les ovelles, era el bon pastor, que les ovelles que tenia al seu voltant no s'apartessin del bon camí. Mossèn Blai Blanquer va ser un home que va procurar que les ovelles busquessin el seu propi camí. I llavors a l'església s'hi van incorporar, a part dels que formaven part de l'emissora, molt jovent que es varen dedicar al que jo en el llibre en dic el show, que era persones que els agradava la música, els agradava la guitarra, els agradava tot el voltant de la parròquia i que d'alguna manera es van complementar molt amb la gent que estava en l'emissora, de tal manera que ens ajudàvem mútuament. Nosaltres, en els programes que ells organitzaven, i ells, en els programes que feien nosaltres, doncs venien, quan havien d'anar doncs, a Vallburguina, a demanar calés per l'hospital, doncs ells venien i feien actuacions a Vallburguina, la gent s'aplegava i llavors recollíem els diners que podien aportar per l'hospital. Llavors, com he dit, a partir de l'any 62, també, amb el Concili Vaticà II, l'Església es va liberalitzar molt. I va començar, van abandonar el llatí, van començar a fer les misses en català, cançons que abans es feien doncs, cantant el Panis i Lingua Gloriosi i el cant gregorià, van ser substituïts per la guitarra i el cant convellà, cançons populars, els capellans van abandonar les sotanes, van posar el clergyman, hi va haver un canvi molt a l'Església que es va influir en nosaltres. Ens van deixar anar també molt més amb l'aspecte castellà-català, van començar a introduir algun programa ja més en català, però bueno, lo bàsic va ser castellà fins a l'últim moment, però ja començàvem a introduir algun programet en català a la darrera etapa.
Quin és aquell programa, Pere, que recordis i que tu passessis tan bé fent-lo?
Bueno, no sé com dir-ho. Mira, al començament hi va haver un programa que m'agradava molt, que deia Impacto, que eren Notícies del Poble. I en aquest programa, doncs, a mi m'agradava molt fer-lo perquè et donava l'oportunitat de conèixer doncs, el que el poble hi havia. I a mi m'agradava fer-lo a base de fer venir la gent que tenia alguna cosa a dir a venir a l'emissora i que ho expliqués ell. Però això era molt difícil, molt difícil.
La gent no volia parlar.
La gent no volia parlar. És a dir, tingues en compte que feia 20 anys que s'havia acabat la guerra i la gent no els volia significar per cap motiu. Mira, només us citaré un altre cas, que jo, una altra anècdota que cito aquí en el llibre. Vàrem fer un programa que es deia Sant Celoni és ací. I en aquest programa fèiem 14 preguntes a persones que havien vingut a treballar a Sant Celoni o que havien vingut a Sant Celoni i que els demanaven el seu parer sobre Sant Celoni. Què opinaven ells sobre Sant Celoni? Doncs, de les 26 persones que els vàrem intervenir, que els vàrem interviuar, ni una sola va voler venir a l'emissora a dir-ho. Totes les respostes ens les varen donar, mecanografiades, a més, no? I, concretament, hi va haver una anècdota molt bona, és que un dels personatges, al preguntar-li què és el que no funcionava a Sant Celoni, va dir que no funcionava el servei de correus. El servei de correus era un desastre. I una vegada ho va haver dit el carter de Sant Celoni, ens va anar a denunciar a la Guàrdia Civil, paraules textuals, eh? Ràdio Sant Celoni ha cometido un sabotaje contra un servicio del Estado.
Déu-n'hi-do.
La persona que ho va dir-ho, espantada, ens va venir a trobar i va demanar, sobretot, que no diéssim que havia sigut ell que havia donat aquesta opinió. Li van dir que no es preocupés, que no diríem res. El que passa que també el sergent de la Guàrdia Civil, o el tinent, no sé si era un sergent o un tinent, es va donar que era una bestiesa, també. I tampoc va intervenir directament. Però el curiós del cas, que ell no va saber mai és que el que va donar la seva opinió era el seu fill.
Ho va mantenir ben secret, no suposo, l'haguéssim posat en un bon problema.
No sé si ho ha arribat a saber. No sé si ho ha arribat a saber. El pare, vull dir, si al final va arribar a saber o no va arribar a saber. Nosaltres no varen dir res. Anècdotes d'aquestes em podria explicar moltes, però suposo que això sobrepassaria doncs, la intencionalitat d'aquesta petita xerrada que tenim.
No, però ens està agradant molt, home, que ens expliqui totes aquestes històries que són maques de recordar i també que els oients les puguin conèixer. Qui sap si nosaltres, Guillem, d'aquí 60 anys, venim aquí a explicar també històries.
A explicar anècdotes, sí.
Voleu que us n'expliqui una altra?
Sí, vinga. I tant.
Referent a la censura, mossèn Ramon, tot i que jo dic que és una persona molt entranyable i que s'havia fet sempre al costat, era un personatge Vosaltres heu llegit Don Camillo, d'en Giovanni Guareschi, és una novel·la italiana d'un capellà italià després de la postguerra?
Jo
bueno,
no.
Bueno, és igual. És clavat, era. Jo sempre dic que no intervenia gaire, però ell tenia mania a una cançó que estava de moda als anys 60, que era Mustafà. Era una cançó, doncs, estava de moda, Mustafà o Mustafà, amb un cert ritme així oriental, però bueno... I ell li va agafar mania perquè va dir que una emissora catòlica no quedava bé que emitíssim, doncs, música musulmana. No tenia res de música musulmana, tenia una mica de ritme, així, vale. I a més, deia que sabia que Mustafà, doncs, era l'himne dels argelians que en aquells moments estava lluitant contra França per aconseguir la seva independència. No volia que toquessin Mustafà. I, clar, Mustafà era un disc que estava de moda i nosaltres, doncs, cada diumenge tocàvem Mustafà. Fins que un dia al migdia ens vam, perdoneu, emprenyar tant que estava dinant i nosaltres vam posar Mustafà perquè era un disco dedicat que se sol·licitava molt. Se'n va anar allà antivint els interruptors de la llum,
ja,
va descomentar el llum i es va deixar a l'emissora a les fosques. I aquell dia es va acabar la programació abans d'hora.
I ja fins al dia següent que li va passar l'emprenyada i va dir, va, els tornem a pujar.
Bueno,
Déu-n'hi-do, quines històries,
anècdotes, eh? Anècdotes d'aquestes hi havia, però ja dic que eren... Eren coses que passaven en aquella època.
I a nivell tècnic, com era tot?
Home, era complicat. Vull dir, en el llibre surt en les instal·lacions i és un penjim-penjam tot plegat. Era una emissora artesanal que havia fet el senyor Bellvei conjuntament amb un altre senyor Reverter. I era un muntatge artesanal, però en aquell temps no tan sols les emissores de ràdio eren artesanals, és que fins i tot els aparells de ràdio. Jo l'aparell de ràdio que tenia a casa l'havia construït el senyor Ducros a casa seu, artesanalment. Hi havia programes, doncs, que, de publicitat que t'ensenyaven a fer parells de ràdio a casa. Escola Ràdio Maimó feia molta publicitat perquè et deia, si compres les peces, donar-te el subministrament i t'ensenyar a muntar el teu parell de ràdio. Per tant, la ràdio era artesanal 100%. L'equip emissor era artesanal 100%. Uh-huh. I llavors havies d'estar molt a sobre perquè sempre hi havia fallos, que havies d'estar a sobre i, bueno... Era el que hi havia, esclar, vull dir, no...
Quina memòria, Pere, que ha de tenir, perquè estem parlant de 50 anys enrere i se'n recorda de tot el detall.
Bueno, també...
I tot això que ens ha anat explicant i més coses són les que apareixen en aquest llibre, aquí, Ràdio Sant Celoni, 1959-1965, que són, deixa'm-ho mirar, pràcticament 200 pàgines. Sí que hi ha fotos, però sí. Déu-n'hi-do.
A part de totes aquestes històries, hi ha un exemple d'un programa que fèiem, que era una mica un programa disbauxat, que jo batejava com A Pincelades Sonores. I era el programa humorístic de la ràdio. Però era d'un humor molt tipus La Codorniz, que era l'humor que hi havia en aquell temps. No sé si vosaltres no coneixeu La Codorniz, evidentment.
No.
Bueno, era una revista humorística a nivell nacional, la revista que es deia La Revista Más Audaz para el Lector Más Inteligente, i era un humor molt especial. I llavors l'he inclòs aquí una miqueta per espaiar el que és la descripció del que era l'emissora de ràdio en si.
Tot el llibre, tot és de memòria o t'has hagut de documentar molt i preguntar?
Algunes coses les tenia jo guardades perquè m'afectaven personalment. Altres ho he preguntat. Algunes fotografies i alguns documents me'ls han deixat i això faig constar en la primera part del llibre. He parlat amb amics i uns m'han explicat una cosa, altres m'han explicat l'altra i m'han ajudat una miqueta a compaginar tot el llibre. És a dir, és un llibre que una bona part és de records meus i altra part, doncs, és records de companys que havíem compartit, doncs, aquells. Jo, com diuen aquí, durant aquests 6 anys havien passat una 50ena de persones per la ràdio.
Una de les fotos que apareix en el llibre d'un grup de col·laboradors de la ràdio i realment és nombrosa, fa patxoc.
Sí, bueno, hi havia dos tipus de col·laboradors, tècnics i locutors, vull dir. I llavors ho teníem molt repartit perquè, esclar, hem de tenir en compte que tots treballàvem moltes hores. Hi havia molta dificultat de comunicació. No tenim la majoria de nosaltres no tenim ni telèfon. No telèfon mòbil.
Telèfon fix
ni,
a casa.
Ni telèfon fix. Llavors, esclar, havies de quedar, era difícil, diríem, quedar per fer coses, no? I llavors ens trobàvem moltes vegades que a l'emissora eren 10 persones allà per gravar una cosa i un altre dia havíem d'engegar l'emissora i no hi havia ningú. Vull dir, i funcionava una miqueta així, eh?
Clar, tot això amb els mòbils, amb els telèfons, amb internet,
fàcil,
ara
sí.
Ha canviat totalment moltíssim. Pere, jo et volia preguntar, com és que el 1965 la ràdio s'atura, la primera part de la ràdio s'acaba, per dir-ho d'alguna manera, i vostè deixa de fer ràdio?
Sí.
Des d'aleshores ha tornat a fer ràdio?
No. No.
No? Ho troba a faltar? Li agradaria?
Home, la veritat és que m'agradava, m'ho passava molt bé. Però el que passa és que, esclar, et cases, tens fills, tens la teva feina, i, esclar, vull dir, dones una sèrie de prioritats i tal, vull dir.
Com va ser el final de la ràdio, el 65?
Va sortir una disposició, un decret de Madrid, regulant tota la radiodifusió a Espanya. Hi havia moltes emissores petites que se solapaven i unes pujaven sobre les altres, no se sentia bé. I d'alguna manera es va fer per la ràdio el mateix que s'ha fet ara, diríem, amb la televisió. Varen fer una reordenació de la ràdio en tot l'estat. I llavors les emissores del COPE, per exemple, varen dir que a cada província espanyola hi hauria una sola emissora de la COPE. I llavors, esclar, s'ho va quedar a Barcelona i totes les emissores de la COPE que hi havia a Catalunya van tancar.
I algú d'aquella època que va estar a la ràdio va dedicar-se professionalment al món del periodisme?
Jo diria que no, que jo recordi no. Hi ha un personatge que jo el cito, que per mi era l'únic professional que hi havia, que era la persona més gran i l'única professional de tots, que és en Rafael García, que el seu pseudònim era Penalti. I era un personatge que en sabia molt de fer ràdio. Jo crec que ell havia sigut professional de ràdio. Ens ensenyava una mica les tècniques de locució, fins i tot ens havia fet cursets d'enrolament, i potser va ser l'únic que no sé si després, quan va tancar l'emissora, s'hi va dedicar professionalment. Però crec que ni això. Vull dir, també va tenir els seus...
Les seves feines, les seves altres coses. I com és que has decidit escriure aquest llibre?
Mira, doncs, en un moment determinat em vaig donar compte que el mes de maig d'aquest any feia 50 anys justos que havien tancat la ràdio.
Sí, perquè es va tancar en el final del llibre. Hi ha transcrit l'últim speech, per dir-ho d'alguna manera, que es va fer per tancar la ràdio el 1965, i és, he vist aquí el dia, el 30 de maig de 1965.
Exacte, doncs el 30 de maig del 2015 farà 50 anys que es va tancar. I jo tenia documents guardats, tenia records, altres amics meus també en tenien, i mira, vaig decidir que creia convenient recollir-ho perquè no deixa de formar part de la petita història de Sant Celoni. Aviam, si m'ho permeteu, jo crec que la història d'una comunitat, d'un poble, hi ha la història en majúscules, però la seva... per mi la història en majúscules és com un trencadís. Hi ha les petites històries en minúscula, que el conjunt de totes aquestes petites històries en minúscula formen la gran història en majúscula. Jo penso que això és una petita aportació també a coses que van passar en aquella època a Sant Celoni i a definir una miqueta també l'ambient de Sant Celoni. Jo, a part d'explicar coses de la ràdio, també explico coses de Sant Celoni, coses de l'Ateneu, com veia Sant Celoni en aquella època amb la perspectiva d'aquests 50 anys. Pretenc també explicar la ràdio a través d'una miqueta del context amb el qual la ràdio es movia en aquell temps. I, en fi, em va semblar interessant doncs, de fer aquesta aportació. De la història majúscula a Sant Celoni, afortunadament, ja tenim altres persones que se n'ocupen doncs, d'una manera molt ben extraordinària, vull dir.
Una de les coses també més destacables del llibre, si no la més destacada, és que tots els diners de la venda aniran destinats a l'Associació Catalunya contra el Càncer.
Sí.
Per què això?
Bé, Ràdio Sant Celoni va ser una institució que els que hi treballaven mai van percebre ni una pesseta per a la nostra feina. En tot el temps, em penso que vam organitzar un dia un dinar a Riells. I quan vam tancar, vam organitzar un dinar a Montseny. Ha sigut les úniques dues disbauxes que vam fer en tot el temps. I a mi em va semblar doncs, que si feia aquest llibre, per ser una mica coherent amb el que va ser l'emissora, també havia de ser una cosa totalment desinteressada. I personalment em va semblar que la millor manera de transformar-ho en una iniciativa desinteressada era cedir tota la recaptació a una institució com Catalunya contra el Càncer. És a dir, aquest llibre es ven a 15 euros i la totalitat dels 15 euros van destinats a Catalunya contra el Càncer. Per altra banda, bueno, he de dir que jo tenia una filla que es va morir fa 3 anys de càncer. El llibre l'he dedicat doncs, a la memòria de la meva filla i tot plegat doncs, ha fet que prengués aquesta decisió.
Una iniciativa molt bona, deixa'm que el feliciti per haver fet el llibre primer de tot, perquè és molt important doncs, que aquestes històries no s'acabin perdent amb el temps, que quedin escrites, que les puguem conèixer nosaltres, però també que les pugui conèixer la gent del futur, i també felicitar-lo doncs, per la iniciativa de destinar tots aquests diners de la venda dels llibres a l'Associació Catalunya contra el Càncer, perquè malauradament és una malaltia que està molt present i qui més qui menys doncs, té coneguts que l'han patida. Dic que aquest llibre l'ha editat vostè amb la col·laboració de l'Aigua de Ribes.
Sí.
I també les llibreries de Sant Celoni col·laboren.
Sí, sí, totalment.
I ara el Sant Jordi, aquest dijous ja, que és Sant Jordi, a la plaça de la Vila, i també les llibreries de Sant Celoni, tothom qui ho vulgui podrà adquirir aquest llibre per 15 euros. Les llibreries doncs, també s'han implicat amb la causa i el seu marge de benefici, per dir-ho d'alguna manera, també es destinarà a l'Associació Catalunya contra el Càncer. I dic que, Pere, estarà vostè aquest dijous aquí per firmar llibres.
Amb molt de gust. Sí, sí, seré. És dir, que si algú té ganes de que li signi el llibre, amb molt de gust ho faré. Sí.
Estarà a la plaça?
Estaré a la plaça, sí.
Doncs home, sí, no, és el primer llibre, oi, que fa?
Sí, jo no faré cap més, penso.
No?
Jo.
No. No té més històries per explicar? Va estar implicat vostè en alguna cosa més a Sant Celoni, a part de la ràdio?
Sí, bueno, jo he estat col·laborant durant 4 anys a l'Actualitat del Baix Montseny. És dir, jo col·laborava amb un article mensual a l'Actualitat del Baix Montseny. I bueno, vaig deixar-hi de col·laborar pràcticament amb motiu de la malaltia de la meva filla, que no em vaig poder dedicar més a això, però... Si no, hauria estat continuant col·laborant amb l'Actualitat del Baix Montseny fins a la seva desaparició. Per tant, jo no em considero cap escritor, per tant, segur que no escriuré cap més llibre. A mi m'agrada més la crònica curta, el tipus, diríem, d'escrit periodístic, més que no pas l'escriptura literària.
Molt bé, Pere, com tots els nostres convidats, ara hem fet la primera part del programa i ara anem a passar a la segona part, que és el test del denominació d'origen. Comencem amb la primera pregunta. Vostè va néixer aquí a Sant Celoni, des de fa uns anys viu a Barcelona.
Tracta'm de tu, sisplau.
Segueixes molt vinculat aquí a Sant Celoni. No sabem si la podràs contestar o no, aquesta primera pregunta, però la preguntem. Ets Montseny o Montnegre a la Festa Major? Simpatitzes amb algun o no?
Jo simpatitzo més amb el Montnegre.
Montnegre?
Vinga, aquí va la segona. A quina escola vas anar?
A la Salle de Sant Celoni.
Si ara vens amb algun amic de fora, vens aquí a Sant Celoni, quin lloc el portaries a visitar?
Home, la Rectoria Vella i el carrer Les Valls. Bueno, i la Torre, vull dir, evidentment. Jo, per mi, és el més encantador de Sant Celoni, pel meu gust, eh?
I on no portaries aquest amic que vingués de fora?
Amb cotxe durant una volta per Sant Celoni, perquè la circulació és horrible.
Ja estic d'acord. Som-hi amb una altra pregunta. Si tingués una cita, on aniria? De Sant Celoni. A quin racó?
M'encanta l'Hotel Suís.
Bon lloc, amb les vistes a l'Ajuntament, molt bon lloc.
No, i perquè sempre som molt ben acollits.
I si segueixes aquesta frase, estic orgullós de ser de Sant Celoni, per què?
Sant Celoni és un poble molt generós, molt. Sempre que hi ha iniciatives de qualsevol tipus, de tipus... Jo no sé si és perquè és degut... Tinc entès que Sant Celoni va ser construït pels hospitalers, no? Doncs jo crec que es nota en els gens de Sant Celoni. Sant Celoni sempre col·labora molt en qualsevol iniciativa de tipus doncs, d'ajuda social. Sempre ha sigut molt generós Sant Celoni.
Si haguessis de canviar alguna cosa de Sant Celoni, què canviaries?
Ja ho he dit, la circulació.
La circulació, cert.
La penúltima pregunta, sempre preguntem, és si marxessis del poble, on aniries?
En aquest cas... Si haguessis Clar. De marxar de Sant Celoni de Barcelona, a quin lloc del món?
Ah, si marxés de...
Si haguessis de marxar a viure de Sant Celoni i també de Barcelona, no pogués viure en cap d'aquests dos llocs, on aniria?
Fora de Catalunya?
Sí, a qualsevol lloc del món.
A Itàlia.
Es menja bé allà.
Sí, a més té un caràcter que m'encanta, el caràcter italià, sí.
I bé, aquí ja ens despedim, és l'última pregunta i normalment sempre acabem demanant una cançó en el convidat que, amb la qual ens despedirem al programa d'avui. Quina cançó t'agradaria que amb la qual ens despedíssim avui?
No sé si la tindreu.
La Gemma sempre ens sorprèn, eh?
Doncs sí?
Sí.
Aviam.
Una que la recordaré sempre perquè forma part de la meva primera joventut. Mirant del mar.
Mirando al mar.
Mirando al mar.
Doncs la Gemma la buscarà, fa cara de que sí, que la trobarà, com sempre. I avui, Guillem, deixa'm fer una cosa. Agafaré la última pàgina del llibre i llegiré l'últim paràgraf, perquè me l'he estat llegint abans i m'ha fet molta gràcia. L'últim paràgraf amb el que van tancar la ràdio de Sant Celoni el 1965, aquell 30 de maig, aquell diumenge 30 de maig que recordava. I últimes frases que van dir van ser aquestes. Ojalá que en un futuro próximo podamos de nuevo proseguir nuestros programas. De momento, sin embargo, es la hora de la despedida. Y la mejor forma de hacerlo es dar voz al equipo, las voces familiares de Radio Sant Celoni. Creemos que esta puede ser nuestra despedida más sincera. Doncs així van acabar aquell 1965.
Molt bé, em sembla que és la millor forma de despedir el programa d'avui, l'entrevista.
Moltíssimes gràcies,
moltes
Pere.
Moltes
que vagi
gràcies.
Molt bé i, sobretot, des de la denominació d'origen, us recomanem que compreu aquest llibre aquí, Ràdio Sant Celoni, 1959-1965, escrit per Pere Tarrides. Moltes gràcies, Pere.
Moltes gràcies moltes a vosaltres.
Gràcies. Doncs moltes gràcies, Pere, Laia, Gemma. Aquí ens despedim fins la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Bona nit.
Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos disfruté. Bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular, mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré. La dicha que perdí, yo sé que ha de tornar, y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar. Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí, que acordándome de ti lloré. La dicha que perdí, yo sé que ha de tornar, y sé que ha de volver a mí cuando yo esté mirando al mar.
Sherry, yo te adoro como la salsa del pomodoro. Es Mustafa, es Mustafa, las chicas guapas que hay por acá. Y si con una te has de casar, conquístate primero a su mamá.
Pero yo pretendo más de una mujer, porque lo que quiero es montarme un harén.
No te subas a la parra, que la vida está muy cara. No te subas a la parra, baja, 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 baja. Es Mustafa, las chicas guapas que hay por acá. Y si con una te has de casar, conquístate primero a su mamá.
Cuando yo fui rondando tu balcón, salió tu padre con un bastón. cuando yo fui rondando tu balcón, salió tu padre con un bastón.
Sherry, te quiero, Sherry, yo te adoro, como la salsa del pomodoro. Sherry, te quiero, Sherry, yo te adoro, como la salsa del pomodoro. Es Mustafa, es Mustafa, las chicas guapas que hay por acá. Y si con una te has de casar, conquístate primero a su mamá. Que se oiga este cantar, recordarán a Mustafa.
Salam, Mustafa.